Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Avui comença el temut dia de començar a fer l'esborrany de la declaració de la renda, i si és cert que moltes vegades hi ha errors comuns a l'hora de fer la declaració, també ho és que vora uns 20 milions d'espanyols estem cridats a fer-la i que les dades de les que disposa l'administració, en aquest cas Hisenda, no sempre són correctes. Avui en parlarem de tot plegat en aquest programa amb Josep Maria Paños, president de l'Associació Catalana d'Assessors Fiscals, Comptables i Laboral. Però si entrem en dades, també és cert que una gran majoria de la població entén la declaració com un benefici comunitari i, per tant, el pagament d'impostos com un bé per tothom, però també hi ha l'altra cara de la moneda. Qualsevol es podria preguntar si hi ha frau il·lícit en temes tan delicats com el de la pandèmia, per què no hi ha d'haver un frau fiscal? Però què suposa el frau fiscal a l'Estat espanyol? Doncs bé, segons el darrer informe del Consell Econòmic i Social, el frau fiscal al nostre país equival al 6% del producte interior brut. Si tenim en compte que el producte interior brut d'Espanya s'acosta al bilió d'euros, la quantitat defraudada a Hisenda Pública ronda els 60.000 milions d'euros cada any. Amb aquestes xifres, Espanya és l'11è estat de la Unió Europea més defraudador, davant de països com Dinamarca, Suècia o Bèlgica. També, segons el mateix estudi, qui més hauria d'aportar, és a dir, qui més té, és qui més defrauda, i encara un dels sectors on els fraus està a l'ordre del dia, no ho dirien mai. Sí, és l'habitatge. I després ens diem, entre alguns riures, això sí, que Espanya és el país de la picaresca. Mirin, no. Picaresca és voler lliurar-se d'alguna cosa en benefici propi, i això va més enllà, perjudicant a tota la comunitat. D'això no se'n diu picaresca, d'això se'n diu tenir barra, molta barra. Són les 8 i 2 minuts. Coneguem els principals titulars d'aquest dimarts.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Coneguem els principals titulars, però d'aquest dimecres. Millor dit, Júlia Julbe, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Pendents a aquesta hora de Taiwan, on les autoritats busquen víctimes entre la runa dels edificis arran d'un terratrèmol que ha sacsejat l'illa aquesta matinada. Es tracta del pitjor sisme dels darrers 25 anys.
Sí, segons l'última actualització dels bombers, hi hauria almenys 4 morts i una cinquantena de ferits, una xifra que podria augmentar les pròximes hores. El darrer terratrèmol més greu va ser el 1999. Aleshores, van morir 2.500 persones.
I en plena política catalana, Pere Aragonès proposa un referèndum sobre la independència de Catalunya mitjançant l'article 92 de la Constitució espanyola. Així ho conclou arran d'un informe de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern de la Generalitat.
Abans de tot, el govern va encarregar un grup d'experts que suggerissin les característiques que havia de tenir. Després va demanar a l'Institut d'Estudis de l'Autogovern un informe per determinar les vies legals per fer-ho possible. El Partit Socialista ha rebutjat aquesta proposta i, de fet, es planteja denunciar el govern a la Junta Electoral Central per presentar la proposta coincidint amb la campanya electoral.
Mentrestant, la situació de les platges metropolitanes és de fragilitat màxima. Així ho alerta l'àrea metropolitana de Barcelona després dels temporals de Setmana Santa.
I davant d'aquesta situació, el govern espanyol estudia fer una declaració d'emergència a la costa catalana i estan també determinant el volum de sorra que caldrà posar de nou. Els especialistes asseguren que el nivell del mar pujarà sí o sí, i això farà que desapareguin part de les platges catalanes.
I ara us ho explicàvem, avui comença la campanya de la renda que durarà fins l'1 de juliol.
Des d'avui mateix es pot demanar l'esborrany per fer aquesta declaració, però fins d'aquí un mes, el 7 de maig, no es podran començar a fer aquestes declaracions per telèfon, i fins al 3 de juny no serà el torn de les cites presencials.
Plana esportiva, Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia.
El Barça torna avui als entrenaments per preparar el partit contra el PSG.
Sí, va dir que juga just d'aquí una setmana, dimecres que ve a les 9 de la nit. Els blaugranes tenen més dies que els francesos per preparar aquest duel de quarts de final de Champions, ja que els parisencs encara han de jugar aquesta nit partit de Copa i dissabte partit de Lliga.
Mentrestant, el PSG, que s'interessa per dos jugadors blaugranes.
Sí, el club Francesc vol fitxar Jules Koundé i també ha preguntat pel filial Héctor Fort. El Barça obre la porta a la sortida de Koundé, però no amb Fort, ja que és una de les joves perles del planter i compten amb ell per a la propera temporada.
I a la cara B, Judit Vallès, bon dia.
Bon dia, Joan. Avui a la cara B parlarem de l'augment de la població d'ossos al Pirineu, analitzarem un vídeo d'un home robant un martell a les obres del Camp Nou i anunciarem el concert sorpresa de The Killers.
De seguida us ho expliquem tot plegat, abans, però, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, bé, i a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Les temperatures pugen avui arreu de Catalunya. Ho han fet una miqueta les mínimes i ho faran més les màximes. Ara mateix tenim 13 graus a Barcelona i a Girona, 6 graus a Lleida i 11 a Tarragona. Temperatures diurnes avui que es mouran entre els 19 i els 24 graus, les més altes cap a les comarques de l'interior de Tarragona i també de l'extrem sud, cap a la zona de l'Ebre. Les temperatures de cara als propers dies han de continuar pujant i ho faran així cada dia una mica més respecte al dia anterior fins al proper dissabte, diumenge, que serà quan assolirem temperatures més altes que podrien arribar fins als 28 o 29 graus. Fins i tot podrien arribar a fregar per poc als 30 graus, però això serà de cara al cap de setmana. Tot i això, ara al matí encara fa fresca, especialment a les comarques de l'interior i també del prelitoral, però ja diem que aquestes temperatures han d'anar pujant. Un dia que serà bàsicament assolellat, la presència d'alguns núvols, ara aquest matí, que a poc s'aniran dissipant, i a partir de migdia creixeran núvols a les comarques del Pirineu i de cara a la tarda vespre esperem algun ruixat dispers al Pirineu Oriental, al de Girona i també al vessant nord del Pirineu. La cota de neu estarà situada per damunt dels 2.200 metres d'alçada. Demà serà un dia de sol, de 4 núvols a la tarda al Pirineu i ja sense risc de precipitacions a cap comarca catalana.
Gràcies, Jordi. Coneguem també l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Carla Buigas, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Un autocar avariat a la Ronda de Dalt de Barcelona talla un carril i provoca 7 quilòmetres de retencions des del Nus de la Trinitat fins a Vallcarca. També un accident a primera hora d'aquest matí a la C58 manté un carril tallat en sentit Barcelona i provoca 7 quilòmetres de congestió, que també s'acumula en sentit nord amb 6 quilòmetres. També es mantenen dificultats a la circulació a l'alçada de Sant Quirze del Vallès fins a Bellaterra i també ha estat un matí complicat a la 2 amb 5 quilòmetres de retencions en sentit des de Sant Joan d'Espí a Sant Vicenç dels Horts, com també a la B23 en el mateix punt, com també dificultats a la C32 de Gavà fins al Nus del Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. 6 minuts, gairebé 7, que passen de les 8 del matí. Aquesta hora també el saludem amb ell. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola, bon dia.
Què tal? He dit dimarts avui.
Ja. Bueno, escolta, si vols que posem el marcador a 0, tu mateix.
No faria falta.
Tu torna dimarts, jo em quedo amb el
dimarts. Val.
Imagina't quin desfase de tot plegat.
Ai, en fi.
Estic una mica contrariat perquè avui no he estat elogiat per la meva esuadora.
No.
Jolbé.
Aquesta no... Aquesta
una declaració.
Convenç, no és tan moderna.
Rafa, com... si cada dia t'elogies la roba,
clar, ja
no seria tan espectacular com ahir.
Fixa't.
Tens tota la raó. S'ha de ser selectiu. Clar. Així impacta més.
Jolbé sempre té raó.
Molt bé. Pensa que estava veient a Pere Aragonès, ara parlaré d'ell, en el Bon Dia, i tinc una corbata exactament igual que la... Ara no surt.
Però surt que la d'Aragonès?
Sí, sí. I m'ha cridat l'atenció. Dic, mira, tenim gustos semblants.
Tens moltes corbates o no?
No masses, però selectes.
Una és aquesta.
Però selectes, i aquesta és igual que la del molt honorable.
De fet, ell se l'ha posat per anunciar un referèndum, eh?
Sí, sí.
Per què te la poses tu?
Jo, per bodas, bautizos i comuniones.
Veus?
Cadascú.
Va, sí.
Cadascú té el que té en aquesta vida.
Va, aquí li donem el bon dia.
Vinga, va, per animar-nos, ja que tenim avui tertúlia esportiva, sempre molt esperada, parlem de les forces del mal. Concretament del seu equip femení, que també existeix, tot i que no arriba a les quotes ni molt menys de l'excel·lència del Barça femení, en aquest cas. Bueno, ha acabat d'arrencar la cosa, eh? També dic que porten poc jugant en la primera divisió femenina. La qüestió és que una de les seves jugadores estrella, Atenea del Castillo...
Atenea
del Castillo. No la coneixies?
No.
És la jugadora...
Nom de guerrera, eh?
Una mica... Sí, Atenea del Castillo. Té un nom guai, eh? Això sí que ho té guai.
Sí, sí.
Ahir va presumir de madridisme en una entrevista concedida a l'agència EFE i en paraules Atenea va dir que nunca jugaría en el Barça ni aunque fuera el último equipo que quedara.
Veus? Atenea.
Vaya vallita, eh? Tota una declaració d'intencions que sempre queda molt bé. Negar que jugaries en l'etern rival, i així tots els madridistes, doncs, molt pagats. Aquesta és una dinoi, eh? Una dinoi. Doncs res, que no passa res. Ja s'han encarregat les xarxes de recordar-li que no hi ha problema, que no es preocupi perquè al Barça només juguen les millors.
Patapam.
Tasquita per Atenea del Castillo.
És que ells tenen Atenea, però nosaltres...
Què tenim?
Un equip de troianes.
Home, i tant. Sí. Són les 300. Les veus jugar i estan allà totes defensant tot. Ai, Déu meu. Bon dia, Atenea del Castillo.
Bon dia. Va, qui necessitarà vitamines aquest matí?
Mira, ja he fet un petit avançament. Tothom que viu i treballa a Catalunya o fora de Catalunya, perquè ahir varen tenir un déjà vu amb l'anunci del molt honorable Pere Aragonès, que compartim corbata tots dos, torna el hàmster de l'independentisme. Voleu que Catalunya sigui un estat independent?
Pausa dramàtica.
Pausa dramàtica.
Ara.
Mandra màxima, mandra dramàtica davant aquesta nova pregunta que, segons Pere Aragonès, té base jurídica i constitucional i, vamos, i està aprovadíssima.
L'article 92 de la Constitució.
L'article 92, com no s'han fixat fins ara?
Clar.
Perquè la Constitució, que jo sàpiga, no ha canviat massa, no?
No.
En els darrers anys. Però ara aquest grup d'experts ha dit calla, que a l'article 92 hi ha un resquici legal. No us havies fixat ningú. Vinga,
doncs... És que doncs, són molts articles.
Són molts articles, tens raó. I mirar-los tots fa mandra, saps què vull? Quan porten 10 o 12, dic, mira...
Fins aquí.
No seguim perquè no hi haurà res, saps? 28 allà experts mirant-lo tot, una mica trasnotxats. En fi, ja tenim plantejada la pregunta del referèndum. Voleu que Catalunya sigui un estat independent? Ara, uns indignats, altres emocionats, i vinga, vinga, a donar voltes i voltes i voltes. Parlo per mi, en aquest cas, soc sobirà, com dius tu, Joan, de les meves opinions.
Sí.
Em va fer molta mandra ir tornant a escoltar a uns i altres, i en fi, que moltes vitamines per tothom. A veure si en aquest cas la cosa fa fortuna, perquè la vegada anterior massa bé no va anar tot plegat. Nota, el president va dir que els diran que és impossible, però que per Esquerra aquesta paraula no existeix.
Fixa't.
Impossible. Maquíssim.
Preguntarem quan vingui.
Que vingui, ha de venir.
És cap de llista, no?
Tens tota la raó, que vingui.
Ah.
Que vingui. Que es posi la corbata. Mira, em posaré la corbata aquell
dia. Si us plau.
I el rebré amb
si
la corbata. Sí, sí.
A qui no li arrencarà el cotxe?
La gent que navega amb Google Chrome i més concretament els qui ho fan en mode incògnit. Jo crec que si entres en mode incògnit hauria de sonar aquesta melodia.
Sí, sí,
no?
Sí.
Perquè tothom sàpiga que estàs allà en mode incògnit. Bueno, Google eliminarà milions de dades d'usuaris recopilades quan naveguen en mode incògnit i haurà d'informar millor Google, sobre com i què es rastreja, eh? És un acord, per tant, tu entres pensant que allà està tot controlat,
clar.
Però no.
No,
resulta que no.
Queden dades igual.
Es queden dades. És un acord per resoldre una demanda en què acusaven el gegant tecnològic de monitorar il·legalment l'activitat, fins i tot en aquest mode que, en principi, garanteix privacitat. La Júlia assenteix.
En principi.
Privacitat sembla, i internet.
Sembla ser que no. La querella es va presentar al 2020 i després que el jutge rebutgés les peticions de Google de desestimar el cas. No, mire, déjelo estar, porque sabe qué pasa. Que... Total, no lo dejo estar. Estava a punt d'arribar a judici. Finalment, la companyia va cedir amb un acord. Saps?
Sí.
Quan fas un acord de darrera hora, malament, rai, pel que haurà d'avisar als usuaris que encara que naveguin en un incògnit amb el navegador Google Chrome, recordem, està recopilant dades que serveixen per personalitzar els anuncis i altres finalitats comercials. Per tant, si sou dels que us agrada no deixar rastre, mala sort, perquè l'heu deixat, tampoc gran cosa, eh? Però alguna coseta sí que ha quedat. Ai, el mode incògnit.
Sí, en fi. Incògnit.
Joan.
Digue'm.
Ara parlàvem del Real Madrid. I clar,
sí. Té, eh?
Clar,
Real Madrid.
I clar, si parlem del Real Madrid, parlem de Florentino Pérez,
sí,
el seu totpoderós president. Saps que fa un temps van sortir uns àudios en què rajava de tots,
sí, home,
i de
tant.
Tot. De Figo, de Raúl, de Coentrao, tothom allà,
sí, sí,
concentrat.
Sí.
Parlava de tot. Doncs jo tinc un nou document.
Ep.
No és del Confidencial.
Exclusiva?
Exclusiva. En què parla de tu.
Ai.
Sí, has arribat fins Florentino Pérez.
Compte.
No sé si es pot arribar més alt. Eh? Florentino, cuéntanos algo sobre lo que tú sabes de Joan Trias.
Sale de fiesta. Normalmente sale entre 2 y 4 veces por semana. Y así lleva toda su vida.
La caravana, l'informatiu.
quart de nou del matí i aquest matí comencem pendents de Taiwan, on un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat tota l'illa. Es tracta del sisme més greu dels darrers 25 anys, Júlia.
Sí, un fenomen que s'ha fet notar sobretot a uns 18 quilòmetres al sud de la ciutat de Hualien i ha fet activar l'alerta de tsunami al Japó. Les primeres informacions apunten almenys 4 morts i una cinquantena de ferits. Tot apunta també que aquestes xifres augmentaran en les pròximes hores. L'any 1999, un terratrèmol de magnitud 7,6, el més greu a la zona, va causar 2.500 morts.
Segons anem tinguent informacions, les aniríem detallant durant tot el dia serveis informatius d'aquesta casa, de què és el que ha passat a Taiwan i de què és la situació que s'hi van trobar en les properes hores. I tornem cap a casa nostra per parlar de plana política, perquè ja feia temps que el govern treballava amb la proposta del referèndum. Primer va encarregar a un grup d'experts que suggerissin les característiques que havia de tenir i després va demanar a l'Institut d'Estudis de l'Autogovern un informe per determinar les vies legals per celebrar-lo. Doncs bé, el president de l'ENS, Joan Ridau, exsecretari general d'Esquerra, ha conclòs que és possible fer-lo mitjançant l'article 92 de la Constitució espanyola. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia, Aragonès. No volia esgotar la legislatura sense fer pública quina és la seva opció preferent per un referèndum sobre la independència. La pregunta seria si Catalunya ha de ser un estat independent. La resposta seria de sí o no. La consulta es faria només a Catalunya i no s'establiria un llindar mínim de participació.
Les conclusions són clares. Votar sobre la independència és possible en l'actual marc legislatiu i només és qüestió de voluntat política, com l'amnistia, que només era qüestió de voluntat política. Aquesta és una de les principals aportacions de l'informe, que més identifica l'article 92 de la Constitució com la via prioritària, alhora que no exclusiva, per la convocatòria d'un referèndum sobre la independència de Catalunya.
Aquesta idea es basa en l'informe que ha fet l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, a qui el mateix govern va encarregar que analitzés les diferents vies que hi ha per celebrar un referèndum a Catalunya. Segons aquest informe, la votació pot fer-se avui en dia a Catalunya, emparant-se l'article 92 de la Constitució, que preveu que es facin consultes sobre els temes polítics més transcendents. En cas que aquesta via no fos possible, el document contempla dos altres camins. L'article 150.2 de la Constitució i una reforma de la Llei Orgànica 2.980. Aragonès espera poder tornar a ser president després del 12 de maig per fer-li arribar la proposta al govern espanyol en una nova reunió de la taula de diàleg.
I precisament davant d'aquesta proposta, el PSC planteja denunciar el govern de la Junta Electoral Central per haver-la presentat coincidint amb la precampanya de les eleccions del 12 de maig, Judit.
Els serveis jurídics del partit estan valorant si portar el cas a la GEC perquè veuen indicis que Esquerra, el partit del govern, ha fet servir les institucions en clau partidista a les portes del 12 de maig. Sobre la proposta del referèndum, la portaveu del partit, Núria Parlon, ha dit que vies legals per fer un referèndum n'hi pot haver, però ha evitat concretar si una d'elles seria l'article 92 de la Constitució i ha remarcat que ara mateix aquesta no és una opció que sigui plantejable.
Vies legals per celebrar un referèndum pot haver-les, sí que pot haver-les, però per nosaltres, torno a repetir, i crec que això és molt important d'incidir, que nosaltres no estem pel referèndum, perquè creiem que estem en un moment en el qual cal unir i no dividir.
Parlon ha afegit que el govern ha tingut 3 anys per presentar aquesta proposta i que ara no és el moment de fer-ho, tenint en compte que les eleccions ja estan oficialment convocades.
Gràcies, Judit. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha replicat però el govern espanyol després del rebuig expressat a la proposta de referèndum.
En una intervenció a l'inici del Consell Nacional d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès s'ha expressat així davant la negativa del govern espanyol.
Avui, amb la proposta de referèndum, hem tornat a sentir la mateixa resposta de sempre. Aquells que, quan defensàvem el traspàs de Rodalies, què deia el govern espanyol? Deia que no. És el mateix govern espanyol que diu no al finançament singular. És el mateix govern espanyol que ens deia que no al traspàs de l'ingrés mínim vital i després ha acabat sent una realitat. Era el mateix govern espanyol que ens deia que no a l'amnistia. I avui l'amnistia és una realitat.
I ha afegit que per ells la paraula impossible no es troba en el seu diccionari que farà en realitat el referèndum, si així ho vol. La ciutadania catalana aragonès ha insistit que aconseguiran fer-lo realitat amb perseverança, treball i dirigint-se al conjunt dels catalans.
I obrim obrim altres qüestions perquè la situació de les platges metropolitanes és de fragilitat màxima, segons alerta l'àrea metropolitana de Barcelona després dels temporals de Setmana Santa.
Sí, en algunes platges com les de Montgat, Badalona o Viladecans hi ha hagut una pèrdua de sorra sense precedents, que en algun cas arriba fins als 25 metres d'amplada. La borrasca Nelson també ha provocat esvorancs i alguns equipaments ja han quedat malmesos. El cap de platges de l'AMB, Daniel Palacios, explica que s'ha detectat un increment de temporals de sud-oest que fa anys que eren menys freqüents al litoral metropolità. Palacios ha afegit que aquesta configuració de vent i l'onatge impacta molt més a les platges perquè la seva morfologia està habituada a un clima marítim de règims de llevant.
I davant d'aquesta situació, el govern espanyol estudia fer una declaració d'emergència a la costa catalana per accelerar la recuperació de les platges.
El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, s'ha reunit aquest dimarts amb els subdelegats de govern a Barcelona, Tarragona i també Girona i amb els caps de demarcació de costes d'aquestes províncies per avaluar la situació provocada pel temporal. La declaració d'emergència es podria fer a través d'una resolució de la secretària d'Estat del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic. Prieto ha assegurat que la campanya d'estiu però no es veurà perjudicada per aquest temporal.
Mentrestant, inspectors del Ministeri estan visitant les platges afectades per determinar el volum de sorra que caldrà posar de nou, una mesura que, per als experts, només soluciona el problema a curt termini. Els especialistes asseguren que el nivell del mar pujarà sí o sí i que això afectarà que desapareguin part de les platges catalanes.
I per això demanen mesures a llarg termini per adaptar els municipis de costa. La petició la fa Albert Llausàs, investigador de l'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona. En una entrevista a l'Estel Migdia avisa que les platges no desapareixeran del tot, però sí que quedaran molt reduïdes.
Sense platges, no, perquè, de fet, fins i tot per dinàmica natural, alguns espais, sobretot de cales, estan fins i tot creixent, Però sí que és veritat que la major part de les platges que tenim més obertes serà difícil mantenir les amplades que tenen en l'actualitat. Sí que és veritat que no tindrem en cap escenari és possible mantenir els volums, no?, les superfícies de platja que hem tingut aquests últims anys o fins i tot que tenim ara.
Llausàs també diu que hi ha cales de la Costa Brava que estan creixent, però admet que la majoria de platges catalanes perdran terreny davant del mar. Llausàs també creu que les polítiques d'anar afegint sorra cada any només serveixen per salvar la temporada turística de l'estiu i per això demana a les administracions que prenguin mesures i ho facin a llarg termini per reordenar els espais litorals i d'aquesta manera compensar millor l'acció de la natura amb l'activitat dels humans.
I avui comença la declaració de la renda. Fins l'1 de juliol es poden presentar tots els documents per pagar els impostos i contribuir al funcionament dels serveis públics que presten les administracions. L'any passat, més de 8,7 milions de persones van marcar la casella de l'Església i van ajudar més de 4 milions de persones amb menys recursos.
Des d'avui mateix es pot demanar aquest esborrany per fer la declaració, però fins aquí un mes, el 7 de maig, no es podran començar a fer les declaracions per telèfon. I fins al dia 3 de juny no serà en aquest cas el torn de les cites presencials. La recaptació de la casella de l'Església arriba a la Conferència Episcopal Espanyola, que la reparteix per tot el territori amb mecanismes de solidaritat perquè arribi també a les zones amb menys recursos. En marcar aquesta casella de l'Església es destina el 0,7% de la quota íntegra de la declaració. El 2023, més de 8,7 milions de persones van marcar aquesta casella, sumant 358 milions d'euros que han permès ajudar a més de 4 milions de persones.
Per cert, felicitar també una iniciativa de la Conferència Episcopal Espanyola. Aquest mes de març ens ho explicaven des de la mateixa conferència, perquè molta gent es pot preguntar, bé, aquest 0,7% de la quota íntegra de la declaració que ara ens explicava la Júlia, ben bé, per què serveix? Doncs bé, s'ha fet una proposta des de la Conferència Episcopal Espanyola que es diu Un viaje por tantos. Han agafat 7 dones i 6 homes que mai haguessin marcat la casella de l'Església per aquesta donació de la declaració de la renda i els han portat de viatge per allà on l'Església ha pogut fer accions socials gràcies a aquests diners recaudats. La gran majoria d'aquestes persones, un cop vistes aquestes accions socials, tornaran a marcar aquesta casella a l'Església, o la marcaran, de fet, per primera vegada. Així que molt bona iniciativa la Conferència Episcopal. I a la renda d'aquest any puja el mínim per fer la declaració a 15.000 euros anuals per assalariats que tinguin dos o més pagadors, sempre i quan el segon o la resta superin els 1.500 euros.
Es manté l'obligació de fer la renda dels treballadors que guanyen més de 22.000 euros de només un pagador. També hi ha novetats en els autònoms perquè ara tots estan obligats a declarar independentment del que hagin facturat. Abans n'estaven exempts aquells treballs que no arribaven als 1.000 euros. Pel que fa a les deduccions, hi ha també un canvi significatiu per a les mares amb fills de menys de 3 anys. Aquest col·lectiu ara es pot deduir 1.200 euros anuals o 100 euros al mes estiguin en actiu a l'atur o les autònomes també que hagin cobrat la prestació. Fins ara era només per a aquelles dones que treballaven. A més, les parelles de progenitors homes amb fills adoptats o els pares en cas de mort de la mare també hi podran accedir.
Aquestes són algunes de les novetats, tot i que n'hi ha més. En parlarem de tot plegat avui amb Josep Maria Paños, president de l'Associació Catalana d'Assessors Fiscals, Comptables i Laboral. De moment, però, són les 8 i 25 minuts. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. I tornem cap al món de la política perquè Josep Maria Jové i Rubén Wagensberg, ara exiliat a Suïssa, formaran part de la llista d'Esquerra Republicana per les eleccions del 12 de maig, segons ha aprovat aquest dimarts a la nit el Consell Nacional de la Formació.
Sí, ho faran de número 3 i de número 9, respectivament, en un equip que també inclou la vicepresidenta Laura Vilagrà i els consellers Esther Capella, Joan Ignasi Helena, Carles Campuzano i també Tània Verge. La formació també ha aprovat que concorren aquests comicis al grup republicà, encapçalat novament per Pere Aragonès, l'exconseller Juli Fernández. En canvi, no hi seran els actuals consellers Roger Torrent, recordem-ho que el 2021 va anar com a número 3, tampoc hi seran Anna Simó, Gemma Ubasart o l'exconsellera Alba Vergés. Pere Aragonès tampoc no comptarà amb Meritxell Serret, que no pot ser diputada per la causa judicial que té pendent.
I d'altra banda, qui podrà presentar-se a les eleccions del 12 de maig és el partit Alhora, impulsat per l'exconsellera Clara Ponsatí i el filòsof Jordi Graupera. I s'hi podran presentar perquè asseguren que han aconseguit els avals necessaris de la ciutadania.
I precisament ahir dimarts, en una entrevista en aquest mateix programa de Ràdio Estel, Clara Ponsatí defensava que cal una alternativa per a tots aquells desencantats amb la resta de partits independentistes. L'eurodiputada, de fet, es mostrava molt crítica amb els partits que van impulsar l'1 d'octubre, tot i que ella aleshores formava part del govern de Carles Puigdemont, en aquest cas com a consellera d'Educació.
Hi ha 700.000 vots independentistes que han desaparegut aquí per oferir una alternativa a aquests 700.000 vots que els partits que lideraven l'1 d'octubre no van fer la feina que havien de fer. La missió ara mateix és aparèixer i rompre i representar una veu que no està, efectivament, que està desencantada amb els ideals polítics de l'1 d'octubre.
Ponsatí també critica la proposta de referèndum que ha presentat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè diu que el que cal és la independència de Catalunya i no encaixar-la dins d'Espanya.
I encara en clau política, la candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, ha proposat la creació d'una unitat de defensa del dret a l'habitatge per aturar l'especulació immobiliària i els desnonaments.
Tenim un problema greu d'accés a l'habitatge al nostre país. Tenim, per un costat, uns preus desorbitats. També n'hi ha habitatges buits. Existeix, ho sabem, ens ho han traslladat i ho veiem, n'hi ha assetjament immobiliari. L'habitatge, també, que està destinat pel lloguer de temporada, més d'una vegada acaba utilitzant-se com a frau de llei, perquè és la porta de darrere que veiem que els grans tenidors utilitzen per seguir incrementant els preus de lloguer.
Albiach ha detallat que la nova eina serviria per assessorar, inspeccionar i també mediar, així com elaborar informes i propostes per regular i garantir aquest accés a l'habitatge.
Mentrestant, el líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, s'ha mostrat satisfet aquest dimarts amb el posicionament de l'eurocomissari de Justícia, Didier Reynders, sobre l'aplicació de l'amnistia en cas que hi hagi qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Reynders ha assegurat que qualsevol procés nacional s'ha de suspendre, incloent aquells que estiguin afectats per la llei d'amnistia que es tramita hores ara al Senat, tot plegat fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea resolgui les qüestions prejudicials que eventualment li plantegin els tribunals nacionals. Fernández, en declaracions des de Madrid, ha aplaudit aquest posicionament.
Gran satisfacció perquè és la prova fehaciente de que el Estado de Derecho funciona, que funciona en España y que funciona en la Unión Europea. Y es la prueba también palpable de que la estrategia que el Partido Popular ha diseñado para hacer frente a la amnistía es la correcta.
I Junts ha presentat una querella contra l'empresa externa que va investigar la denúncia de la exdiputada del grup, Cristina Casol, per assetjament.
El partit considera que l'informe que va fer l'empresa és esbiaixat, sense fonament i també amb conclusions que són ofensives. En aplicació del protocol del Parlament contra l'assetjament, l'informe assenyala que no hi ha fets provats que determinin que Casol ha patit discriminació, però assenyala actituds masclistes al grup de Junts per Catalunya. El partit creu que s'han vulnerat els seus drets sense que s'hagin pogut defensar. A més, diuen que el text havia de ser confidencial i que hi veuen intencionalitat política.
D'altra banda, el Congrés dels Diputats ha constituït aquest dimarts una nova comissió d'investigació sobre les comissions i corrupteles al voltant de la compra de mascaretes durant la pandèmia.
L'organisme de la Cambra Baixa se suma a un altre de similar que va començar a caminar dilluns mateix al Senat, malgrat que en aquell cas la seva tasca se centrarà únicament en el cas Coldo. Des del Partit Popular no descarten demanar la compareixença al Congrés de noms vinculats a casos de mal ús de fons públics durant aquesta crisi sanitària, incloent-hi també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. I des de Junts per Catalunya demanen també poder interrogar l'exministre de Sanitat i candidat també del Partit Socialista el 12 de maig, Salvador Illa.
I atenció a aquesta notícia, perquè l'atac amb una destral contra un establiment de menjar ràpid del centre comercial Màgic de Badalona s'investiga ara com a terrorisme jihadista, segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Els fets van tenir lloc dimecres, quan un home va començar a trencar els vidres de l'aparador armat amb aquesta eina. Per sort, no es van haver de lamentar ferits. Un mosso d'esquadra fora de servei i també un vigilant d'aquest centre comercial el van poder reduir i retenir fins a l'arribada de la policia. L'home va quedar detingut i el jutjat d'instrucció número 4 de Badalona va ordenar el seu ingrés a presó provisional. Ara aquest jutjat ha demanat inhibir-se a l'Audiència Nacional perquè és l'òrgan competent per la instrucció d'aquest tipus de delictes.
I les vacances de Setmana Santa han tingut un impacte positiu en l'ocupació, principalment en el sector de l'hostaleria i en el de serveis. Tot i que el mal temps ha fet la guitza en molts indrets de Catalunya, això no ha frenat, però, els contractes de treball, i el mes de març s'ha tancat amb una xifra rècord, amb 3,7 milions de treballadors. Mai abans s'havia assolit aquesta dada al març.
De fet, és la tercera xifra més alta dels registres que remunten a l'any 2004 a Catalunya. Durant el mes de març es van signar 32.500 contractes més que el mes de febrer, i això ha fet que sigui la tercera comunitat autònoma que en termes absoluts ha creat més ocupació per darrere d'Andalusia i també de les Illes Balears. L'impuls del mercat de treball s'ha notat especialment a les comarques catalanes amb més pes del sector turístic, com ara Girona i Tarragona. Ara mateix a casa nostra hi ha poc més de 344.000 aturats.
I al conjunt de l'Estat, la Setmana Santa també ha fet tancar el març amb xifres mai vistes. 20,9 milions d'ocupats. Són més de mig milió de treballadors que la Setmana Santa d'ara fa un any.
I de retruc, les contractacions en el sector serveis s'han notat a les llistes de l'atur, que s'han reduït en 33.400 persones. Així doncs, ara hi ha a tot Espanya 2,7 milions de persones que busquen feina. És la xifra més baixa des del març del 2008.
I és evident que a nivell polític les valoracions que en fan també són bones. Enric Vinaixa, secretari de Treball del Govern, destaca les bones previsions d'aquest 2024.
Seguim creant ocupació, seguim reduint l'atur, precisament en aquells col·lectius que han estat més damnificats, més perjudicats, que són joves i persones aturades majors de 45 anys. Per tant, com es deia, un balanç molt positiu en aquest camí que hem iniciat aquest 2024.
I obrim més qüestions, perquè uns 150 pagesos gironins han tallat aquest dimarts la carretera C-260 just a la rotonda que dona accés a Castelló d'Empúries. Ho han fet per protestar, segons han dit, contra la gestió negligent del govern amb l'aigua durant la Setmana Santa, al mateix temps que ells els mantenen les restriccions.
Uns pagesos que han passat la nit a la carretera per reclamar a l'Agència Catalana de l'Aigua que revisi el pla de xoc que el Consorci d'Aigües de la Costa Brava va declarar per fer front a l'escassetat d'aigua. El sector lamenta que hi ha hagut una mala gestió de l'aigua durant la Setmana Santa. És el membre de Revolta Pagesa, Jordi Ginebreda.
L'ACA, i nosaltres fa 3 mesos que ho diem, que està fent una mala gestió, no coneix el territori ni la realitat del nostre país. La gent que hi ha davant no són aptes per prendre aquest tipus de decisions, perquè no respecten res a ningú, només miren el que a ells els interessa, és que la gent no deixin de tenir aigua de boca, i però busquen la manera fàcil.
Els pagesos han deixat clar que no tenen res contra el sector turístic, però entenen que han de també mirar pel seu negoci, però lamenten també que se segueixi apostant per treure aigua de la Muga.
I mirem també aquesta hora cap al Pròxim Orient perquè el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, reconeix que l'exèrcit israelià ha matat de forma no intencionada els 7 treballadors de l'ONG World Central Kitchen en un atac aeri a Gaza.
En un vídeo publicat a les seves xarxes socials assenyala que l'incident ha estat, diu, totalment involuntari. En el mateix missatge, Netanyahu ha defensat que fets com aquest passen durant la guerra i ha assegurat que el seu govern farà tot el possible per evitar que fets com aquest es tornin a repetir.
I en salut, els equips d'atenció primària de la gerència de l'ICS de Catalunya Central duen a terme un treball pioner perquè l'atenció primària inclogui en la història clínica els determinats socials de salut.
Un estudi que ha estat liderat per la infermera i investigadora Berta Rodoreda i ha consistit a registrar la història clínica, els condicionants socials i de context familiar de cada pacient. Un estudi que s'ha publicat a la revista Atenció Primària i parteix de la premissa que la salut de cada persona depèn de diferents circumstàncies com el lloc de naixement, de residència i els llocs on treballem i envellim, els anomenats determinants socials de salut que estudis de recerca sòlids assenyalen que influeixen en un gairebé 90% a la salut de la ciutadania. La infermera del CAP Sant Padó, investigadora de la Unitat de Recerca i Innovació de l'ICS Catalunya Central, explica que aquests determinants socials són condicionants i factors que no són en si cap malaltia, però que els professionals sanitaris també els han de tenir molt presents perquè influeixen en l'estat de salut de la persona i poden també propiciar el desenvolupament d'una malaltia. Per exemple, és més probable que una persona que tingui problemes econòmics presenti insomni o que tingui ansietat. Rodoreda ha liderat un treball de recerca que va començar a fa 6 anys.
I encara sobre salut, la Generalitat ha obert un procediment sancionador contra Josep Pàmies i un altre contra la seva associació, Dolça Revolució, per promoure el clòrid de sodi, un tipus de lleixiu per tractar l'autisme.
La conselleria imposa dues sancions de 600.000 euros per promocionar productes amb finalitats medicinals que no estan autoritzats com a medicaments, una infracció qualificada de molt greu per la intencionalitat i l'incompliment dels advertiments previs. Els fets es remunten a un acte que Pàmies va organitzar a Balaguer, això va ser el setembre de l'any passat, i que després va difondre per internet, un acte que la conselleria li havia ordenat que suspengués.
8:36, a aquesta hora, notícia d'última hora, troben mort una menor i la seva mare ferida greu aquest dimecres al matí en un domicili a Bellcaire d'Empordà, al Baix Empordà, Júlia.
Sí, segons ha avançat aquesta hora el diari El Casó, fons policials apunten que la principal hipòtesi és que l'autor dels fets seria el pare i que, per tant, es tractaria d'un cas de violència vicària. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís passades les 5 del matí d'aquest dimecres.
I tornem al món de la salut. Aquest diumenge, manifestació per defensar el sistema públic de salut. La protesta l'han convocat Marea Pensionista i Marea Blanca, que denuncien que falten 3.000 professionals a l'atenció primària a casa nostra i avisant del perill de la privatització de la sanitat si no es fan les inversions suficients.
Aquestes entitats avisen que si no es defensa la sanitat pública, els fons voltors n'acabaran fent negoci. Ramon Franquesa, portaveu de l'Aliança de Marees i Moviments Socials, ho explicava així.
Cal remarcar que tenir una sanitat pública en condicions és una qüestió que atén a tota la ciutadania. Els Estats Units tenen un sistema privat de sanitat. Gasten 3 vegades més de mitjana cada ciutadà que el que gastem els ciutadans espanyols. I, en canvi, tenen un 9% menys d'esperança de vida.
Una manifestació que arrencarà a 11:45 de la plaça Urquinaona, al centre de la capital catalana, i que baixarà per Via Laietana fins a arribar a la plaça de Sant Jaume. Sindicats com Comissions Obreres o UGT ja han anunciat que també hi participaran. La protesta, que també es farà en altres capitals de l'Estat, coincideix amb el Dia Mundial de la Salut.
I mentrestant, els sindicats de presons han pactat crear un grup de treball sobre seguretat a l'interior dels centres penitenciaris. És l'acord al que han arribat amb la Generalitat, tot i que mantenen les vagues pels dies 26 d'abril i 11 de maig.
Unes protestes que coincidiran amb el primer dia de campanya i la jornada de reflexió de les eleccions catalanes del pròxim 12 de maig. Aquest grup de treball se centrarà a treballar per millorar la seguretat a les presons, mentre que es mantindrà una mesa de negociació per les qüestions més laborals. Aquest acord es va tancar en una reunió que es va celebrar ahir al matí. Des dels sindicats consideren que el relleu del director de la presó de Mas d'Enric, anunciat la setmana passada, no és suficient com a resposta a l'assassinat d'una cuinera a mans d'un pres el mes passat. Els treballadors continuen demanant la dimissió de la consellera Gemma Ubasart i del secretari de presons Amant Calderó. A banda del relleu, al capdavant de la presó tarragonina, Justícia ha anunciat altres canvis, com alguns protocols del CIRE, l'empresa pública on treballava la Núria López, la cuinera assassinada. També s'han produït canvis a les presons de Ponent i de Lledoners, on s'ha prohibit que hi treballin interns acusats de crims de sang.
I un centenar de persones ha fet un minut de silenci convocat per l'Ajuntament d'Amposta com a mostra de rebuig a l'assassinat masclista que hi va haver diumenge al municipi, així com de condol amb els familiars de la víctima.
Entre els concentrats hi havia veïns d'aquesta localitat, regidors i autoritats municipals, algun comandament policial i també representants del govern, com és habitual, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge. Una consellera que ha assegurat que està farta de condemnar els assassinats de les dones i ha explicat el que cal fer per combatre'ls.
Condemnant l'assassinat masclista d'una dona, en portem 4 de dones assassinades en el que va d'any a Catalunya, més 2 criatures assassinades pel seu pare i 133 al llarg de la darrera dècada. Siguem conscients que no aturarem, no acabarem amb les violències masclistes si no tombem el patriarcat, i aquí necessitem tota la societat, un esforç col·lectiu.
L'Ajuntament d'Amposta ha decretat 3 dies de dol.
Per cert, que els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes, un d'ells menor d'edat, com a responsable de l'agressió a l'entrenador de la Unió Esportiva La Jonquera, Arnau Liarsa, en el partit de juvenils del passat 17 de març a Castelló d'Empúries.
Els 3 arrestats són el delegat de l'equip rival, l'Empúria Brava, el seu fill, que és menor d'edat, i també un aficionat de 49 anys que va saltar al camp. Els policies van fer les investigacions pertinents amb les càmeres de vídeo que hi ha al camp de futbol i van determinar que la versió de l'entrenador del Jonquera quadrava amb les imatges.
I canviant de qüestió, perquè el bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, s'ha casat per l'Església amb Sílvia Caballol. Això confirma que s'ha completat un procés eclesiàstic de secularització, en aquest cas inèdit, ja que ha calgut la intervenció directa del papa. No està contemplada pel dret canònic aquesta possibilitat, la de la secularització d'un bisbe.
Sílvia Caballol, que ja s'havia casat pel civil amb Xavier Novell, explica en el seu perfil de les xarxes socials que finalment han pogut celebrar el matrimoni per l'Església gràcies a la misericòrdia del Sant Pare, que li ha aconseguit la secularització. Recordem que Xavier Novell va mantenir almenys una trobada personal amb el pontífex abans que li acceptés la seva renúncia l'any 2021 com a bisbe titular de Solsona. A partir d'aquí, Xavier Novell i el papa Francesc haurien mantingut contacte no només centrat en el procés canònic, sinó també en un acompanyament pastoral i personal, també des de la distància. En altres paraules, el bisbe emèrit de Solsona hauria informat el papa sobre cadascun dels passos que feia, incloent-hi el casament civil, l'embaràs de la seva parella, el naixement de les dues bessones i el bateig. L'expert i professor del dret canònic, Eulogi Broto, ha explicat a Ràdio Estel que el procediment seguit pel bisbe Xavier Novell ha estat correcte per la seva condició de creient.
És normal que algú fortament creient vulgui contraure matrimoni d'acord a la llei de l'Església. Per tant, no podem dir res més que el bisbe Xavier Novell ha sigut totalment coherent amb els que són els seus plantejaments espirituals, així tramitant aquestes dispenses pertinents. El bisbe Novell, malgrat la seva renúncia acceptada segons previst al cànon 402 del Codi de Dret Canònic, continua sent bisbe, donada que aquesta condició no es perd mai, i només està privat de l'exercici de la mateixa condició episcopal, donada la seva renúncia i el seu posterior matrimoni civil, que a tenor del cànon 1041-3 fa irregular a qualsevol clergue l'exercir el seu ministeri.
En aquesta línia, el també advocat canonista ha aclarit que Novell ha hagut de demanar 2 dispenses que, un cop concedides, li han aplanat el camí del matrimoni per l'Església.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
Gairebé 3 minuts i arribarem a 3:15 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
David Toscano, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Després de 2 dies de festa, el primer equip del Barça torna avui als entrenaments per preparar el partit contra el PSG de dimecres que ve.
Sí, el Barça té més dies que el Paris Saint-Germain per preparar aquest duel, ja que els blaugranes no tenen partit de Lliga aquest cap de setmana i els francesos encara han de jugar 2 partits abans d'enfrontar-se al Barça. Avui, precisament, disputen les semifinals de la Copa Francesa i el cap de setmana tenen partit de Lliga. L'entrenador del Paris Saint-Germain, l'ex-blaugrana Luis Enrique, no plora malgrat el calendari favorable pel Barça.
Yo estoy convencido que como me toca jugar 3 partidos, lo mejor es jugar 3 partidos. Si me tocara 10 días, diría 10 días. Lo mejor son 10 días para prepararlo. Pero porque es mi manera de preparar las circunstancias de lo que no puedo controlar.
Igual que el Barça, també es troba en una situació favorable a la Champions al Real Madrid. Els blancs també tenen 10 dies sense partits abans de jugar l'eliminatòria europea contra el Manchester City de Pep Guardiola. En canvi, els anglesos han de jugar també avui i dissabte 2 jornades més de la Premier League.
I a tot això, a més, el PSG ha mostrat el seu interès en fitxar 2 jugadors blaugranes.
Representants del conjunt francès han sondejat el Barça per futur de 2 jugadors, Jules Koundé i Héctor Fort. Tot plegat es va discutir en una reunió que va tenir lloc fa 3 setmanes a Barcelona i en què el PSG va comunicar el seu desig d'incorporar la propera temporada als 2 futbolistes. futbolistes. En el cas de Koundé, la negociació continua oberta, però en el cas d'Héctor Fora, el Barça es va tancar en banda, ja que el club compta amb el jugador del filial de cara a la propera temporada.
I en futbol femení, la selecció espanyola femenina disputa aquest divendres un dels dos partits classificatoris per l'Eurocopa del 2025 contra Bèlgica.
Un duel on, recordem, seran baixes les jugadores del Barça, Aitana Bonmatí i Cata Coll, per molèsties físiques. Aquest dimarts ha comparegut en roda de premsa Laia Aleixandri, actual jugadora del Manchester City, que ha deixat clar quin és l'objectiu del combinat espanyol després de guanyar Mundial i Nations League.
Hemos ido consiguiendo títulos y creo que ahora es donde está el camino difícil, que es ganar, seguir ganando y seguir ganando. Ahí está la exigencia de todos y cada uno de los que estamos aquí. Por lo tanto, es un camino bonito, es un camino que va a ser exigente, pero siempre con la máxima responsabilidad.
A més del partit contra Bèlgica, Espanya també haurà d'enfrontar un duel contra la República Txeca en el seu camí cap a l'Eurocopa del 2025.
Canviem d'esport i anem cap al tenis. Paula Badosa ha caigut a primera ronda del torneig de Charleston després de perdre en dos sets contra la nord-americana Danielle Collins.
Collins, que venia precisament de guanyar el Masters 1000 de Miami, es desfeia amb facilitat a la catalana amb dos sets a 0, 6-1, 6-4. Badosa no havia tingut sort en aquest sorteig per aquesta competició, ja que si hagués passat ronda s'hagués hagut d'enfrontar l'actual número 6 del rànquing mundial. En canvi, en el túnel de torneig, el de Bogotà, Sara Sorribas, s'ha classificat pels vuitens de final després de derrotar 6-1 i 6-3 a la russa Timofeva.
Mentrestant, el ciclista francès Pol Lapeira ha guanyat aquest dimarts la segona etapa de la Volta al País Basc disputada entre Irún i Cambo.
Lapeira s'ha imposat en un sprint sota la pluja que propicia la caiguda de diversos ciclistes. Una caiguda a menys de 4 quilòmetres de la meta final a Cambo ha provocat que el grup es trenqués en dues parts. Dels que han quedat al capdavant, juntament amb una cinquantena de corredors, el més ràpid ha estat Lapeira, que ha acabat guanyant l'etapa. Tot i això, Primo Roglic segueix liderant la classificació general d'aquesta Volta al País Basc. L'etapa de 8 a 190 quilòmetres transcorrerà entre Espeleta i el Sasso.
I en hoquei patins, el blaugrana Sergi Fernández ha renovat el seu contracte amb el club fins l'any 2025.
Així doncs, l'equip s'assegura la continuïtat del porter titular del primer equip fins al 30 de juny de la temporada que ve. Als seus 39 anys i després de 14 temporades defensant la porteria del Barça, Sergi Fernández ha alçat 41 títols amb la samarreta blaugrana.
I atenció, perquè el nedador català Denis González ha estat escollit millor nedador artístic masculí als Premis Europeus de Natació 2023.
González, recordem, ha obtingut aquest premi perquè es va proclamar campió del món en els Mundials de Fukuoka l'estiu passat, en el solo lliure masculí, i a més es va penjar la plata en el duet tècnic mix i el bronze en el duet lliure mix. González, a més de les tres medalles que es va penjar a Fukuoka, també va aconseguir tres ors i dues plates més en les proves del campionat del món de natació artística. A tots aquests èxits hi va sumar un altre or i una plata més en els Jocs Europeus.
I per últim, us destaquem avui que en vela els catalans Jordi Xammà i Nora Brugman mantenen la tercera posició al trofeu Princesa Sofia, que es disputa aquests dies a Mallorca.
Una posició, això sí que és provisional, en la categoria de 470 mixtos, els catalans vigents campions del món sumaven ahir un quart lloc, tot mantenint el bronze provisional. Per la seva banda, la també catalana Gisela Pulido ha escalat fins a la quarta posició de la Fórmula Kite.
8 i 47 minuts, gràcies Xavi, fins ara.
Fins ara.
Anem a la cara B.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Judit Vallès, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Rafa Sanoja, bon dia de nou.
Hola, hola.
M'encanta això. Giro, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, per primera vegada al dia. Bon dia.
Primera vegada amb antena.
Ah, amb antena, evidentment.
Ara, ara. Vallès, va, què ens expliques avui?
Vinga, avui a la cara B us porto una notícia que ens ha alegrat molt a tots, almenys a mi, i és que la població d'ossos al Pirineu ha crescut aquest any. Segons les dades del 2023, ha crescut exactament un 7% i ha arribat als 83 exemplars. A Catalunya n'hi ha 41, l'any passat van néixer 16 cries, una de les xifres més altes des de que s'està intentant reintroduir aquesta espècie al Pirineu.
Però estem parlant
96.
De nens.
De nens. De cries, de cries d'ossos.
Ah, val, d'ossos.
No, d'ossos.
No, és... De cries, no de criatures.
M'està semblant com molt zoològic tot, però dic, igual.
Igual tracta així, no?
Igual tracta així els nens, la Judit. Hi ha gent per tot.
No? De cries d'ossos. A part d'això, també hi ha bones notícies pel que fa a l'ampliació de l'hàbitat per on viuen els ossos, perquè per primer cop des del 2007 també s'han detectat indicis de que l'ós ha tornat a la comarca de l'Alt Urgell. També a la resta del Pirineu, l'àrea per on s'han mogut els ossos ha augmentat un 30%, és a dir, que es mouen per uns 7.100 quilòmetres quadrats, que són un total de 230 quilòmetres.
Déu-n'hi-do el passeig, eh?
Déu-n'hi-do, sí, sí, des del nord-est de Navarra al sud-oest de la Catalunya Nord. Perdoneu, eh?
La notícia guanya molt si penses que són nens, eh?
Sí. No. Peluts.
Són ossos.
Suposo que pel medi ambient, per la natura, mola, tot això va molt bé, molt. Sí. Però hagi crescut la població d'ossos.
Sí, però hi ha atacs,
ara bé,
també,
eh? És el que t'anava a dir, no, no sé fins a quin punt...
No, ho he mirat i realment no hi ha gaires atacs. No? O sigui, com a molt hi ha problemes amb ramats de xais que estan per allà voltant i aquestes coses. Ah. Però no han augmentat considerablement, eh? Vull dir, són les mateixes xifres que sempre. Sí, jo no m'he trobat mai un os.
Jo recordo que hi havia bastants problemes amb un tipus d'os.
Amb l'os, sí. A l'os, no em surt el nom. De fet, fa poc s'ha estrenat un documental que es diu qui va enverinar l'os, i no em surt la paraula, però...
Catxú,
em
sembla que és catxú.
Sí, crec que sí.
No? Sí, sí, sí.
Però sí que va haver-hi molta polèmica per això mateix, perquè els ramaders de la zona es queixava que atacaven els ramats, que, per tant, tenia pèrdues sentimentals i econòmiques, evidentment. I que no hi podíem fer gaire res.
Bé. Sentimentals.
Home, clar, un ramat de l'estima, suposo.
Tots estan lligats, no?, a les ovelles. Sí. La Catalunya profunda.
Amigos.
Tu no et vas estimar la Dolly?
La Dolly? No, no
vam
tenir.
Vam conèixer una.
Sí, sí, sí.
No, bueno, no. Vam conèixer dues, de fet.
I a mi em costa. Ja sabeu que els animals em costen, en general.
Val.
Excepte els pardals. Adoptats. Bueno. Ai, escolta, l'altre dia...
Has adoptat un altre
no,
pardal?
No, la família que va adoptar el Hooper, sí, el nostre pardal, els oients habituals sabran de què parlo, ens van informar que ara té un company de gàbia.
És un pardal, també?
És un pardal. No podem... Oh. Bueno,
podem.
Si els pardals només poden estar en pardals.
No ho sé, no ho sé. No,
podrien estar mossos, però llavors...
Sí, i amb nens, però no, no, la cosa és terrible. Bueno, clar, perquè els cuiden i aquestes
coses. Sí, és així.
Bueno,
total, que molt contents de que tingui un company. Judit, endavant.
Molt contents també que s'hagi pogut reintroduir, que estigui anant bé la reintroducció de l'os al Pirineu, i he estat investigant una mica, i he vist que un os té entre 8 i 10 vegades la força d'un ésser humà.
Clar, però... com David el Nomo.
Sí, senyor.
O l'Eduardo Manos Tijeras.
Bueno, 8 veces más fuerte que tú.
Muy veloz.
Sí, sí. Uy, ahora han hablado boomers.
Y siempre estoy de buen humor.
Una cosa, porteu estones hablando boomers entre las dolis. No sé qué.
Et digo una cosa. Siempre estoy de buen humor es una frase que hauríem de posar a la redacció.
Sí.
Perquè hi ha un ambient allà dalt.
Sí.
De gent contenta.
Tenen molta força, però sí que està comprovat que els ossos del Pirineu no són agressius i que, de fet, aquesta espècie, l'os bru, és bastant tímida i que s'espanta amb la presència humana.
Fixa't.
Tot i això, he portat uns quants consells per què has de fer si trobes un os a la muntanya, per si algú li passa.
M'interessa.
Ens ho apuntarem per quan anem a fer una passejada pels 7.000 quilòmetres a la rotonda.
Home, és que ara n'hi ha 81 eren, no? No, 83, però clar, potser d'aquí 10 anys ja en són...
No va de dos ossos.
Sí, abans d'escoltar aquests consells que ens portes, què faríeu? Així a priori. Si us topéssiu amb un os mentre esteu a la muntanya.
Jo sempre la tàctica parque juràssico, quedar-me molt quiet esperant que no em vegi, saps?
No et crec.
Si fos un dinosaure.
Sí, jo
escalaria un arbre, pujaria un arbre.
Però ells també poden escalar.
Trepen.
A veure, què treparan? Com a molt amb l'urpa, no? Però vull dir, no treparà fins a dalt.
Tu em veus pujant a un arbre, a mi?
A veure, contra el perill, ja et dic jo que treus 8 vegades la força d'un home...
Si l'os no pot, Rafa Sanahuja...
Intentaria convencer-lo. La dialèctica.
És una taula de diàleg, no?
La dialèctica. Mira, oso, no te convengo.
Jo crec que li cridaria.
Escolta, va, deixem de fer hipòtesi i anem als consells.
Consells.
Què hem de fer?
Sí, primer de tot, evitar la interacció i mantenir la calma.
Rafa, ja estàs mort.
No li preguntis l'hora, eh?
Ja estàs mort.
No interposar-se en el seu camí. I és molt aconsellable anar en grup i anar xerrant. O sigui, els sorolls els espanten. cantant.
Val.
Llavors, no donar-li mai l'esquena.
Ostres, traïdor, eh? Fixa't.
Fer marxa enrere, o sigui, has d'anar fent marxa enrere a poc a poc, amb les mans cap a dalt.
Ah, fent-ho d'os, no? Com si fotis un os.
És com el baile del goril·la. Isabel no tindria problemes.
Exacte. I una cosa que m'ha fet molta gràcia és que no has d'apartar mai la mirada de l'animal. És a dir, te l'has de quedar mirant fixament els ulls.
Això com els taurons, eh? Els taurons igual.
Ah, sí?
Has de mirar els ulls i tocar-li el nas.
És impossible mirar-li els ulls als taurons.
Bueno, tu has de mirar... Però si els tens... Jo ja m'he entès. La mirada ha de ser frontal. No li donis mai l'esquena i li has de tocar el nas així per apartar-lo amb la teva mà i amb força i convicció.
A los peces le entra a los ojos.
T'has banyat amb taurons o no?
No, però a TikTok em surten molts vídeos.
Ah, val.
Sóc un expert en taurons. Una mica més ja em trec el màster.
És Olma Giró Custó.
Més consells. Sobretot, no marxar corrent, si ve un os.
No.
I en cas que s'apropi el que dèiem, aixecar les mans i cridar sorollosament per espantar-lo.
Com ho faries, això,
a veure.
Rafa?
O sigui, un crit per espantar un os.
Sí, amb les mans en l'aire, eh?
Amb les mans en l'aire.
I mirant-lo fixament.
Que això és molt radiofònic.
Ser un crit per... A veure...
Sí.
Tenca els ulls i posa't en situació. Tens un os que fa molta por davant.
Aleti!
Val.
I l'os faria...
Exacte. És possible, eh?
Què més?
Dedicat al nostre director, que és de l'Atleti de Bilbao. El dissabte té un partit gran.
Què passa si l'os t'ataca? O sigui, et vol atacar. T'has de fer el mort de boca terrossa amb les mans protegint-te el clatell.
La cosa millora, eh?
I si l'os ens atrapa, el que has de fer és intentar picar-los a les zones més sensibles, com el nas o els ulls.
Fixa't.
O sigui, l'os t'està atrapant i tu has de...
Has de mirar el nas. És impossible que... Si t'estàs fent el mort, boca terrossa, que vol dir cap avall...
No, clar,
això és un cop ja t'ha atrapat. O sigui, si ja t'ha atrapat, ja té...
Quan t'ha atrapat, pots estar viu, no hi ha problema.
Amb aquelles urpes.
Fixa't.
Que et treuen les entranyes.
Està guai, tot.
Després d'aquesta informació de servei, ara vull parlar d'un tio que s'ha colat a les obres del Camp Nou per robar un martell.
Com?
Un martell.
Però avui... Surrealista.
Sí, una mica.
Està bé.
Sembla de cop i volta com que estigui fent una pluja d'idees per fer pel·lícules superestranyes. A veure què sembla millor. Sí, un os grup al Pirineu...
Hi ha un senyor, que s'ha colat enmig de les obres del Camp Nou.
No, un senyor, un tio.
Agafar un martell.
Sí. Era un noi que anava amb texans, amb un jersei, i llavors portava per dissimular un cas d'aquests grocs d'obra.
Estava dissimulant, a més.
Sí, ho va fer bastant bé. De fet, es tracta d'un vídeo que s'ha fet viral al TikTok d'un cop de castiu Camp Nou. Nou? Camp Nou. Wow. Camp.nou.nou.
Nou de ara.
Per si voleu buscar.
Sí, és nou. Exacte.
I que es dedica a ensenyar l'evolució de les obres perquè té unes vistes privilegiades des del balcó de casa seva.
És veí.
Ensenya el balcó a casa seva, també, eh?
No, o sigui
ensenya... Fàcil de localitzar aquell
arbre. Jo t'anava a dir, sí.
Que és el balcó de casa seva.
A veure, que a la caravana vam anar en un bloc de pisos que era verí i ens va deixar pujar dalt, o sigui... Ves que no sigui el Camp Nou punt niu nou.
Llavors, el vídeo és bastant graciós perquè segueix com tots els moviments que va fent el tio que s'ha colat es veu com agafa un martell sense que ningú sospiti de res. Es tracta, el que deia, d'un home que va dissimulant amb aquests cascos grocs d'obra.
Va silbant.
El que més vols agafar és un martell de l'obra.
Si té una necessitat de martell.
Si no hi ha res més, ara.
Hi ha una necessitat de martells a la vida.
Sí.
No és fàcil trobar-los.
El tio va a mig corrents per les obres i, a més, es va colant com a zones que estan presentades, no?
Igual és que anava al Pirineu i tenia por de trobar-se un os.
I necessitava el martell. Aquí hi ha martells. Sí, no sé.
A mi m'encanta que li rebaixis la categoria de persona tio. És com que aquest tio...
Perquè és lladre.
Tio.
Bé, el més bo del vídeo és que, clar, ell es va creuar en treballadors i no li diuen res.
Van a lo seu, pobrets.
Sí.
Amb un cas, doncs queda desapercebut.
Tot és la seguretat. Si ho fan seguretat...
En el vídeo aquest, el compte de TikTok, després de seguir-lo durant una estona, grava com el tio agafa aquest martell del terra i se'n torna d'estranquis fins a la sortida. Després el tio es posa a córrer amb el martell, però ningú li diu res. I és molt raro, perquè tots van amb armilla menys ell.
Aquí ha punxat la disfressa.
Ha punxat.
El vídeo ha sumat més d'un 1,3 milions de visualitzacions en només un dia, més de 54.000 m'agrades i més de 800 comentaris. I llavors, he estat mirant una mica els comentaris i n'he recollit alguns que m'han semblat
força
bons. Cotxes 2.0.
Molt bé, molt bé.
Primer, un que diu: "Chico, yo me colé en una boda y me puse hasta arriba de aperitivos."
Clar, veus?
Igual,
i
amb el casc.
I aquest coles...
És la, clar, és la seguretat. Tu entres, dones un peto a la nòvia, enhorabuena, fa 6 anys, ¿dónde están los canapés?
Jo conec gent que s'ha colat a bodes i ha menjat de gratis. Sí.
Ala, està bé, està molt bé.
Sí, sí.
Una cosa a fer.
Un que diu... O sigui, un comenta: "Esto lo puedes hacer en cualquiera obra." I un altre tio li respon: "En la mía no te puedes colar ni de coña. Un día no deje entrar ni al arquitecto."
Bona, aquesta també.
Un altre que m'ha fet molta gràcia, que diu... "¿Qué mòbil tienes?" I pregunta què mòbil tienes perquè realment fa molt de zoom aquell mòbil. Saber quin és la marca
de... càmera,
Serà. Mira.
I més comentaris. "Como ex-trabajadora del Camp Nou puedo explicar muchas cosas raras."
Ai.
Compte aquí,
Sí.
Tens usuari?
Obre-la per TikTok i digue-li.
Hem de preguntar que ens expliqui una mica, sí.
Les coses rares.
I